serem un sol, crida la grada, que soni un cam a mitjanit, que som el club.
Bona nit, són les 11, som el club. Això és Catalunya Ràdio, el club del Mundial, i el tindrem obert fins a les 12, el dia que Espanya, la selecció espanyola, ha guanyat per 2-1 a Bèlgica i s'acaba de classificar ara mateix per jugar a les semifinals del Mundial. De nou, l'efecte Merino. És increïble. Fabián ha fet el primer gol i Merino, a les acaballes, ha fet el gol de la victòria quan feia només 2 minuts que era al camp. Bona primera part d'Espanya, especialment grans minuts després de la pausa d'hidratació de la primera part. Allà és quan ha arribat el gol de Fabián. Espanya vivia els millors minuts i just en aquell moment ha arribat l'empat de Bèlgica. Una rematada de cap al 41 del jugador belga De Ketelaere, que li ha guanyat la posició a Cubarsí després d'una centrada des de la dreta. A la segona part ho ha intentat Espanya, però no ha estat fina, s'ha estavellat amb el bloc baix dels belgues, falta de precisió, Courtois ha hagut de ser substituït per molèsties quan faltaven 20 minuts per arribar al final del partit, fins que ha aparegut el revulsiu Merino, que ha donat el gol de la victòria després d'un gran xut de Cubarsí des de la frontal. El porter belga no ha aturat bé la pilota i el refús l'ha caçat a l'interior de la petita Merino. Espanya jugarà dimarts la primera semifinal a les 9 contra França, que ahir es va desfer amb solvència i amb superioritat del Marroc per 2-0 amb gols d'Mbappé i Dembélé. Mbappé sembla que no té res després que ahir va sortir del camp amb molèsties en un turmell. Vaja, que jugarà dimarts. Entre demà dissabte a la nit i la matinada de dissabte a diumenge es jugaran els altres dos partits de quarts de final. Demà a les 11 de la nit, Noruega-Anglaterra, duel de golejadors entre Haaland i Harry Kane, eliminatòria oberta amb una Noruega que vol continuar fent història, i dissabte de matinada, a les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa, en principi, sobre el paper, Argentina és favorita, però amb el que li ha costat a la selecció de Leo Messi arribar fins aquí, jo ja no m'atreveixo a fer cap mena de pronòstic. Per cert, encara en clau mundialista, Jorge Jesus és el nou seleccionador de Portugal en lloc de Robert Martínez. Fins ara era el tècnic de l'Al-Nassr, l'equip de Cristiano. Té 72 anys, vaja, els farà d'aquí a 15 dies. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Sergi Andreu.
Mundial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada dia de Mundial, de dilluns a diumenge, a les 11 fins a les 12, per seguir tota l'actualitat mundialista, que és molta. Edició del divendres 10 de juliol, que és avui, dia 29 de Mundial. Passarem la nit amb tots i amb totes vosaltres, que ens escolteu o ens sentiu, i també amb el Roger Arbusà, que és a l'estadi a Los Angeles. Roger, bona nit.
Què tal, Sergi? Bona nit.
Què veus ara mateix a la gespa?
Doncs mira, ara mateix els jugadors que celebren aquesta victòria, aquest pas a semifinal, s'abracen els jugadors de la selecció espanyola i ja enfilen camí de vestidors en un partit que ha costat, eh? Ha costat moltíssim, cares de patiment en els jugadors de la selecció espanyola, perquè ha estat un d'aquells partits que semblava que no, però ha estat amb bastant sorra.
Sí, sí, ara el comentarem. També hi haurà, com sempre, el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Bona nit, Sergi.
I l'Àlex Dalmas, Dalmas.
Bona nit, com esteu?
Només us vull, ara ho comentarem amb calma, eh? Veieu la pròrroga? És a dir, us havíeu ja fet la idea, Ricard, Àlex, que ens n'anàvem cap a la pròrroga?
Us semblava, no? Us semblava. Sí. Jo tenia el dubte del que jo crec que ha estat determinant, que és la lesió de Courtois. Perquè Courtois havia aguantat Bèlgica i per mi l'hem ens regala el gol.
Sí, sí. A veure, jo hi ha hagut un moment que sí, però simplement perquè no li entrava el gol a Espanya. A mi l'últim quart d'hora d'Espanya és el tram que m'ha agradat més. Jo crec que quan Espanya ha jugat amb dos extrems purs i amb un doble nou, primer ha fet Ferran Olmo i després ha fet Ferran Merino, jo crec que era un atac i un reatac que era qüestió de temps, però és evident que anaven passant els minuts i al final doncs es veia la pròrroga, jo sí la veia.
Ara ho comentem, tot plegat. A la producció avui tenim l'Aina Grau, a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio, el Joan Arroyo, al control central hi ha la Conchi Vecino, també hi ha el Joan Fitó. Joan, bona nit.
Què tal, Sergi? Bona nit.
Han passat més coses aquest divendres. Per exemple, el Barça, molt a prop de tancar el fitxatge de Adeyemi.
Operació molt avançada, segons ha explicat la Laia Tudela al Tot Costa. Queden només detalls, però Adeyemi serà blaugrana, una operació que rondarà els 22 milions d'euros més variables.
L'Arsenal ha fet oficial el fitxatge d'Ona Batlle.
La ja exlateral dreta del Barça torna a Anglaterra després d'haver jugat al Manchester United durant 3 temporades. Allà retrobarà a Londres amb Mariona Caldentei. I avui ha dit que el que vol Ona Batlle és guanyar títols i que, vaja, que Londres és el lloc perfecte per fer-ho.
L'Espanyol, per la seva banda, ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez.
De 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa amb el club blanquiblau per una temporada.
Avui, per ser a segona, primeres paraules de Quique Álvarez, nou entrenador del Girona.
Ha deixat clar que l'objectiu de l'equip és clarament tornar a primera divisió, un Quique que també ha admès que la pretemporada serà complicada perquè hi ha jugadors que poden marxar.
I en bàsquet, Joel Parra renova fins al juny del 2030.
És un dels noms que havien sonat per marxar les últimes hores, doncs el Barça el renova 2 temporades més. Per altra banda, ho va explicar el Macià dilluns al Tot Costa, amb tot l'enrenou amb Galbiati, sembla que afectarà els possibles fitxatges, perquè Moses Wright, pivot dels Alguiris i que el Barça tenia signat, apunta que pagarà la seva clàusula i marxarà a Milà, tot plegat sense ni tan sols Moses Wright haver estat anunciat com a jugador del Barça.
També en bàsquet, la penya ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot Emir Suleimanovic.
El jugador bosnià de 30 anys signa per 2 temporades després d'haver jugat a l'Unicaja aquest últim curs. És el tercer fitxatge després d'Àlex Reyes i Isaac Nogués. A Badalona, però, tothom pendent de la decisió de Nicola Provítola.
I el Tour de França, el belga del Quick Step, Tim Merlier, s'ha imposat a l'esprint a la 7a etapa.
Esprint massiu, ha arribat a Bordeus, que ha acabat amb Merlier sent el més ràpid, una etapa sense més història a la general, 175 quilòmetres. En aquesta general continua el domini de Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons respecte al danès Jonas Vingegaard.
I ja tenim en tennis definida la final masculina de Wimbledon.
La jugaran Jannik Sinner i Alexander Zverev. Sinner ha escombrat a Djokovic en 3 sets, triple 6-4. Zverev, vigent campió de Roland Garros, ha derrotat també en 3 sets el britànic Artur Ferri. La final femenina la jugaran demà les txeques Carolina Mujova i Linda Noskova.
I en motor, acabem. Marc Márquez ha estat el més ràpid de la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP.
Sachsenring és el seu millor circuit amb 12 victòries fins ara. El Tro de Cervera diu que el més realista és pensar en el podi, sense renunciar, però, diu Marc Márquez, a sumar els 37 punts al cap de setmana. Àlex Márquez ha acabat quart i també ha superat el tall, mentre que Maverick Viñales i Àlex Rins faran repesca.
Això és el Mundial al Club de la Mitjanit. Això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Keep your soul, even when the world turns cold. Now we dance through the flames, turning pressure into fame. Golden... Són les 11 i 8 minuts, estem pendents de sentir reaccions des de Los Angeles. Arbu, com has viscut el partit a l'estadi aquí? En aquest estadi no hi havies estat, oi?
Sí, és el de l'altre dia.
Ah, és el de l'altre dia, sí. Mira, perdona. Sí, sí.
És el mateix, el mateix que el dia de l'Àustria, sí. El
com
dia
que,
de Sanzet.
Com sí. Que ha anat i vingut a Espanya, Dallas, Los Angeles, ara m'havia sí, perdut,
no
eh?
Sí, 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 sí. No, no, normal, que
espera,
confonguis.
Espera,
perquè,
mira, que sentirem, sentirem Merino a Televisió Espanyola. Primeres reaccions, primeres paraules del golejador de la DOI de la selecció espanyola.
Difícil, atascada, ¿cómo estás?
Pues bueno, ¿cómo voy a estar? Feliz, no me lo creo todavía. Hacerlo una vez, ya pensaba que no iba a tocar hasta dentro de no sé cuánto, y va y pasa otra vez. Parece ser que las casualidades no existen y si entras preparado, te vuelve a caer. O sea que nada, súper feliz y encantado de la vida.
Hace solo 4 días decías, bueno, ya me empiezo a acostumbrar a esto. Ojalá le cojas gusto y sigan 2 partidos más, ¿no?
Sí, ojalá, ojalá que sí. Dudo que pase. Ya, bueno, ojalá que sí, pero veremos, veremos lo que sucede. 2 partidos para un campeonato del mundo es un sueño hecho realidad y ojalá lo podamos conseguir.
Ya 16 años que España no llegaba a unas semifinales. Estamos acostumbrados a triunfos de la selección, pero no sé si vosotros sois conscientes de que esto es algo más, que es un mundial y que es algo histórico y que pasa, va más allá de lo futbolístico, que es sociológico casi.
Sí, como tú dices, es algo social, es algo que une a todo un país, une al mundo entero con lo bonito que es el fútbol. Todo el mundo está viendo estos partidos y bueno, el poder traer tanta alegría a tanta gente, no solo en España, sino en el resto del mundo, es un orgullo.
Y ahora Francia, quizás la otra selección junto con España que mejor está brillando.
Partido de tú a tú, esto en unas semifinales no se podía esperar otra cosa más que dos equipos de élite, y vamos con mucha hambre y muchas ganas a por Francia.
Miquel, enhorabuena y gracias por hacernos tan felices.
Gracias a vosotros.
Vinga, Miquel Merino, Televisió Espanyola. Mira, deixeu-me començar pel final. Ricard, Àlex, això de Miquel Merino és ben bé que s'ha tocat per una vareta, no?
El futbol té aquestes coses, eh? Vull dir... quantes vegades hem vist guions repetits, no? Els hem vist al Bernabéu i a la Champions, els hem vist amb jugadors com, per exemple, Schillaci al Mundial del 90. Hi ha un moment que el futbolista s'ho acaba creient i el rival acaba, diríem, acceptant-ho, i l'entrenador també ho sent, i es genera una química, una força que provoca això. No són aquests dos gols, és el gol de l'Eurocopa Alemanya, a la pròrroga, amb la selecció sub-19 també va marcar un gol molt important en un torneig al mes de juliol.
Espera, Ricard, que sentirem Luis de la Fuente també ara a Televisió Espanyola i reprenem el que estàs comentant.
L'actitud que adoptamos siempre, que adopta este equipo en cualquier circunstancia y situación. Y vuelvo a reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con esas ganas de crecer, con esas ganas de mejorar, ante un rival hoy muy duro. Creo que hemos hecho más que méritos para haber ganado más tranquilamente, pero sabemos la igualdad que hay. Y es otra vez más reiterar ese nivel en el Mundial y además lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor.
¿Qué me dice de Miquel Merino? Otra vez sale desde el banquillo. Mira que hablamos del plan B, del plan A. Es un valor seguro este futbolista. Vaya Mundial está haciendo.
Increíble. Bueno, Miquel tiene muchas virtudes. Es un futbolista que es top mundial, que podía jugar en cualquier selección, en cualquier equipo, como lo hace en un grande. Y con nosotros está hecho a la medida de esta idea, de este modelo. Bueno, una suerte tener a él y a otros futbolistas como él, pero especialmente Miquel, sabemos que siempre que necesitamos, siempre está.
Y ahora tenemos por delante en el camino a Francia, una de las selecciones que mejor ha jugado en el Mundial, pero si alguien ha dado la talla y se ha ganado el derecho a pensar, podemos eliminar a Francia, es España, ¿no?
Bueno, por supuesto que sí. Es legítimo y justo pensar que vamos a trabajar para intentar superar a Francia. Creo que estarán igual de preocupados ellos. No en vano hemos sido la única selección en el mundo que le ha sido capaz de ganar dos partidos consecutivos, y nosotros lo hemos hecho. Pero este tercero va a ser diferente. Insisto, ante una grandísima selección se va a enfrentar otra grandísima selección.
Semifinales de la Nations, semifinales de la Eurocopa, no hay dos sin tres, míster. Muchísimas gracias a por Francia.
Vinga, Luis de la Fuente, Televisió Espanyola. Ricard, estaves comentant això de Merino, si vols reblar-ho.
No, això, que aquestes coincidències, el futbol les tria, que els guions... el futbol ja sabem que genera guions que un humà no seria capaç de fer-ho per falta de credibilitat, i que Merino, quan apareix al terreny de joc, doncs té la sensació que pot passar el que ha passat. Tot i això, insisteixo, que per mi l'error de Laments és claríssim. O sigui, vol blocar una pilota, se li escapa, la deixa morta a la frontal de la petita, i Merino sempre té el gol al cap, i és un jugador que trepitja àrea i intueix molt bé aquestes accions, que per cert hem de destacar l'atreviment de Cobercí, sí, amb la conducció i amb la rematada.
Sí, amb el xut des de la frontal. Àlex, a veure, ho deia el Ricard, no sabem, és especular, i no sabem què hauria passat si en lloc de la Merce hagués estat Courtois sota els pals, i potser ara estaríem a la pròrroga, eh? Però com ho has vist tu? També si estàs d'acord amb el Ricard que el punt d'inflexió de la sortida del camp de Courtois doncs ha marcat o ha condicionat el partit.
Sí, estic d'acord, perquè ho ha dit pràcticament tot el Ricard, eh? Jo, de totes maneres, insisteixo en que a mi els últims 15-17 minuts d'Espanya m'han agradat. Ha enfonsat molt a Bèlgica, hem començat a veure Espanya més fluida. Crec que quan ha entrat Ferran ja des de l'esquerra atacant a dins, l'he donat, ha agitat molt a l'atac, i crec que era qüestió de temps. Dit això, és evident que l'errada del porter és notable. També cal dir que Merino ho fa molt bé posant la superfície del peu perquè pugi ràpidament la pilota, i destaca Pau Cubarsí absolutament el seu atreviment. Avui se li anticipen en el primer gol, en el gol de Bèlgica, però acaba fent, és un dels noms d'aquest Mundial, sens dubtes. I deixa'm acabar dient que Bèlgica està fora, però que bon entrenador que és Rudi García, perquè és que avui li ha caigut no només Courtois, que ara ho deia, sinó que li ha caigut a Tielemans en l'escalfament, on Anna li va caure abans del partit, Kevin De Bruyne també ha anat, Trossard no tenia forces per acabar el partit, i i va retocant les peces, les ha retocat durant tot el Mundial i ha fet que Bèlgica, que és una selecció amb qualitat limitada, hagi pogut arribar fins aquí i posar-li les coses com li ha posat a Espanya.
Sí, sí. Jo és que, digueu-me ingenu, però jo a la primera part hi ha hagut una fase, especialment després de la pausa d'hidratació, que he vist molt superior a Espanya i he pensat això en condicions normals. És que jo he visualitzat un 3-0, digueu-me agosarat.
Sí, el partit ha estat... Espanya ha estat molt superior. El que passa és que, clar, Bèlgica juga amb els seus arguments, i els seus arguments són les àrees. Ha rematat una vegada, ha fet gol, i Courtois ja sabem que és un porter que atura molt. Clar, si tens a Courtois, doncs forma part del teu equip, i forma part de poder escriure guions com aquests que són de supervivència. Però a Bèlgica li ha costat molt estirar-se, generar opcions de perill. La selecció espanyola continua sent una selecció que concedeix molt poc, que té molta pilota, que té molt control del partit, molt lluny de l'àrea d'Unai Simón, que avui no ha estat fi, ha tingut una sortida als últims minuts una mica precipitada. Jo crec que en el gol no reacciona prou ràpid.
És veritat.
Queda molt clavat. Però tot i això, Espanya concedeix molt poc defensivament, o sigui, sotmet molt al rival. Clar, això contra França és un duel explosiu, no podrà ser així, hi haurà moments de partit pels dos equips, és un partidàs, probablement és la final anticipada del Mundial, sí. I com a mínim d'aquí sortirà el gran candidat, perquè a l'altra banda, qui arribi serà la gran alternativa.
Mira, ara dèieu això de concedir. Bèlgica ha xutat 5 vegades, no entre els 3 pals, sinó en general, sí. Espanya 17. En els gols esperats, Espanya són els dos que ha fet, 2-0-8, Bèlgica 0-37.
I entre els 3 pals ho tens?
Entre els 3 pals, dues vegades el gol i una parada d'Unai.
Sí, sí. Arbu, ets a l'estadi encara?
Sí, sóc aquí, sóc aquí.
Com ho has viscut tu, tot plegat?
Mira, un partit molt emocionant, i t'he de dir que tenia al costat molts aficionats de la selecció espanyola que han arribat a la desesperació, sobretot a la segona part, desesperats amb Lamine, que per cert ha sigut escollit MVP del partit, Lamine Yamal.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Ostres, millor jugador del partit.
A mi em sorprèn una mica això, doncs.
Sí.
Bé,
sí.
Ara ho comentarem. Sí, digues, digues.
I també desesperats perquè Espanya no xutava, i han celebrat molt el xut de Cubarsí, que ha acabat amb el gol de Mikel Merino. Desesperació, emoció, però avui també moments d'atenció i nervis amb aquest partit que se li ha encallat a la selecció espanyola.
A la gespa hi ha alguna cosa encara o no? O hi ha algú? O no.
No, eh? Ara mateix ja ningú.
Ja estan atenent els mitjans de comunicació els protagonistes. A veure, Ricard, Àlex, jo he vist un Lamine que és veritat que ha tingut alguns moments de molta lucidesa, però en general continua sense ser el Lamine que tots coneixem, no?
Sí.
Bé, no sé si ho veieu igual, potser...
Sí, tot i això, saps què passa? Que té 18 anys. És que hauríem de normalitzar que un noi de 18 anys no pot, no pot estar a l'alçada, per mi, dels millors jugadors del món madurs, ja. O sigui, estem parlant dels madurs i gairebé dels extremadurs, no?, que seria Messi. Clar, jo crec que les coses tenen el seu temps, i l'Eurocopa que va fer... doncs va deixar una mica la imatge que si amb 16 anys era capaç de fer allò, ara que gran esdeveniment ha d'estar a aquell nivell. Per mi ha estat el jugador que ha centrat l'atac d'Espanya, que és qui genera l'acció del primer gol, és qui més ha rematat a porteria, i és un malson permanent. El que passa és que no està brillant, com dius, perquè no està en el seu pic, però és que en el seu pic no estarà amb 18 anys cada dia, cada minut. O sigui, Messi era Maradona cada 3 dies, però en una edat de maduresa, no amb 18 anys. O sigui, per tant, jo crec que hauríem de centrar això. Més que res, perquè això que diu el Roger és un soroll de fons. Tot això, que Lamine Yamal no està bé, que Lamine Yamal no marca diferències, que Lamine Yamal que la posava nerviosa la gent avui... Fa la sensació que és que Lamine Yamal ha de ser el jugador determinant de la selecció espanyola, i per mi ha de ser un dels jugadors que marqui les diferències, però no se li pot responsabilitzar de tot el que li passi a la selecció espanyola. A mi aquest Mundial em feia por, ell no arribava bé, i he tingut sempre aquesta sensació. Hi ha molts interessos que conflueixen i ve molt de gust carregar i sobrecarregar de responsabilitat la minya mal, perquè si et sobrecarreguen de responsabilitat només surts amb èxit o amb fracàs, no hi ha grisos, i hi ha molta gent que li interessa generar aquest estat amb la minya mal. Per mi la minya mal ha estat bastant bé al partit, i jo no trobo cap altre jugador de la selecció espanyola millor avui per donar-li el millor jugador.
Ara us ho pregunto. Àlex, ara vinc amb tu, però parla Fabián, l'autor del primer gol.
Sí, la verdad que son sensaciones que uno no puede explicar, ¿no? Cuando sales ahí al campo, escuchas el himno español, ¿no? Vive lo que estamos viviendo todo, ¿no? Un torneo tan especial como un mundial, llegar a unas semifinales con tu gente, ¿no? Que te apoya ahí desde la grada, a pesar de todo el esfuerzo, ¿no? Que hay detrás de todo un país, ¿no? Que está apoyándote, mostrándote de su cariño. No hay nada más bonito que eso, ¿no? Y poder formar parte de esta familia, de este equipo, es algo inexplicable, ¿no? Como he dicho antes, que es una emoción única, y la verdad que es emocionante poder vivir estos momentos, porque son los que siempre se quedarán para la memoria.
Te pregunto por el partido, dificilísimo, habéis encajado el primer gol en el Mundial. ¿Cómo ha sido esa sensación de decir, nos han metido un gol? Somos vulnerables también,
¿no? Sí, al principio un poco extraño, ¿no? De que no nos habían metido hasta hoy, y encajar el primer gol, ¿no? Te quedas un poco sorprendido, pero bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, unos cuartos de final mundial ante un grandísimo equipo como Bélgica, con grandísimos jugadores, pero como decimos siempre, este equipo no se rinde, ¿no? Hasta que no pite el árbitro, el partido no ha acabado, y bueno, nos estamos acostumbrando a que Meri, ¿no? que nos meta al final de los partidos. Bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Sobre todo por los jugadores que entran, que hoy le han tocado entrar desde el banquillo, ¿no? Que siempre nos ayuda, y bueno, para eso estamos los 26, ¿no? Para ayudar, que es lo más importante.
Fabián, de la visió espanyola. Ricard, crec que m'has convençut, eh? Jo quan m'ha dit l'àrbitre que li havien donat l'MVP, no, clar, són això que diem de les expectatives que diposem al damunt dels jugadors.
Clar, jo t'entenc.
Perquè jo avui l'he vist en molts clar, trams, un puntet imprecís.
Exacte, aquesta quan és la paraula. Quan ha sortit 6, no l'ha superat, sí. No l'ha desbordat. O sigui, les expectatives són molt altes amb la minya mal, però jo crec que les hem d'aterrar, i després mires els 11 jugadors d'Espanya, o els 14, o els 15, o li dones a Merino que ha tocat una pilota, sí. O si no, li has de donar
a mi el que em continua agradant molt és Olmo. No sé si ha estat millor o pitjor que altres dies, eh? però sí, és veritat que segurament doncs, no hi ha cap altre jugador, no sé com ho veus, Àlex, tu, sí. que potser mereixi l'MVP més que Lamin avui.
Per mi no, per mi ha d'anar cap a Lamin, perquè és qui més diferències marca, tot i no està fi encara, estic d'acord amb les accions tècniques, sobretot amb la presa de decisions. Olmo està molt bé, sabeu que qualitativament no hi ha ningú millor entre línies que ell, i m'està agradant molt. També compta amb el nivell que està agafant Rodri, que jo crec que el partit que passa està molt bé, hi ha una assistència o una passada a Lamin que és meravellosa, però és que Lamin, ho deia abans el Ricard, és que jo, per mi el més important d'avui és que l'equip l'identifica com el líder i ell s'identifica com el líder, tot i no està en el seu millor nivell físic i tot el que estem dient, totes les pilotes anaven cap a ell, ell assumia aquest lideratge i, escolta'm, acaba aglutinant el 40% del joc de la selecció espanyola de la segona part, va per la banda dreta, acaba amb 6 rematades, amb 6 centrades, amb un 4 de 8 amb regats. És veritat que no és el nivell excel·lent de Lamin, però és de notable o notable alt, eh?
Sí, saps sí. Què em preocupa, Sergi? Que si no deixa una petjada en els partits que queden, perquè s'esperava vuitens, a quarts, tothom està esperant la petjada de Lamin Yamal. Se li està exigint la petjada de Lamin Yamal. A mi em preocupa perquè sortirà molt escaldat per les crítiques, perquè hi ha gent que l'està esperant. O sigui, no oblidem que aquí hi ha un tema Madrid-Barça de fons, molt soterrat, però que la premsa de Madrid, en el moment que demana que Lamin no marca diferències, que no apareix la petjada de Lamin, tot plegat, tot això té una lectura subliminal. I jo crec que hem de ser capaços de protegir Lamin Yamal, i des d'aquí potser és més fàcil fer-ho.
Sí. Estic d'acord. I, de fet, ara estem veient repeticions de jugades, i ara estic recordant dues o tres jugades que les estem tornant a veure, molt bones accions de Lamin, molt bones. D'entrada, una que m'agradaria comentar, la del gol, que és una gran jugada col·lectiva, eh?
Sí. La passada a l'espai per Pedro Porro, la rematada de Dani Olmo i gran mà de Courtois.
Sí, 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 ha estat molt bona i ha evidenciat aquest triangle dret, no? que n'hem parlat moltes vegades, no? Amb la complicitat que deia Molmo, ja la coneixem, però també jo crec que Pedro Porro s'ha adaptat molt bé a Lamine, crec que s'entenen molt bé, i ha estat magnífica, l'acaba fent Fabián, però podia haver estat perfectament un gol d'Olmo, que ha detectat molt bé l'espai, fent allò que moltes vegades fa Messi, no? Que és aturant-se en lloc de seguir l'atac, s'ha aturat i ha trobat el lloc de remat.
Us ha sorprès d'inici que jugués Fabián i no Pedri? I com creieu que això... O què creieu que li ha donat a l'equip això, el joc de la selecció espanyola?
A mi una mica sí, perquè per mi Pedri és estructural. Però per De La Fuente no ho és tant. No oblidem també que l'Eurocopa es va guanyar sense Pedri per la lesió, però que Pedri no era un jugador indiscutible, que jugava a la tercera alçada perquè la segona era de Fabián i el prioritzava. I jo crec que... De La Fuente té un concepte de Pedri diferent al que tenim nosaltres al Barça, no? O sigui, el Barça no s'entén sense Pedri, i De La Fuente entén que la selecció espanyola es pot entendre sense Pedri. Tot i això, és veritat que Pedri no està en la millor versió, l'hem vist perdre pilotes també en els minuts finals, no acaba de trobar-se, vol fer més coses de les que hauria de fer, i això vol dir que no acaba d'estar en pau amb ell mateix, que té necessitat de brillar més, i a vegades arrisca amb la pilota, físicament no se'l veu explosiu, o sigui, nosaltres l'hem vist així a Pedri amb el Barça, l'hem vist èpoques molt bones i l'hem vist èpoques que no hi havia manera de reconèixer'l, i ara està passant-ho malament. També és veritat que en un moment que Pedri no està bé físicament, no és una mala lectura de La Fuente pensar que tindrà mitja hora més una possible pròrroga, que Fabián estovi el partit i que Pedri pugui aparèixer en un escenari més agradable per ell, que en el fons és el que finalment ha passat.
Àlex, també sí. Aprofito per demanar-te, Àlex, en relació a tot això, si ara, clar, el proper partit contra França, qui ha de jugar, Fabián o Pedri?
Pedri tota la vida. Sí. A mi m'ha sorprès, la paraula és sorprès, però l'he entès. Després d'analitzar, l'he entès. És a dir, vam veure un Pedri que acabava bastant tocat o molt tocat físicament davant de Portugal. Per tant, jo crec que Luis de la Fuente ha preferit acabar el partit amb Pedri esperant un partit llarg, no? Amb la probabilitat de partit llarg, acabar-lo amb Pedri que no començar-lo, això per un costat. I per l'altre, l'obligació del seleccionador és mirar el partit immediat, no?
Espera't, però... Àlex, que sentirem Lamine a Televisió Espanyola.
Que ha sido un quebradero de cabeza, han tenido que cambiar al lateral porque no podía más Lamine, ya mal. Enhorabuena, qué clasificación otra vez.
Bueno, muy felices por poder estar en semifinales otra vez. Llevamos muchos días aquí, queremos llegar hasta el final y muy contentos por la clasificación.
Partido complicado, recordaba el de Portugal, un equipo que en teoría debería proponer más, pero que acabáis hundiendo y acabáis encerrando. Muy difícil jugar contra bloques así, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hemos sido muy superiores. Sí que es verdad que el gol ha sido una sensación rara porque cuando mejor estábamos nos han metido el gol, pero bueno, es lo que es. Parece que no jugamos un fútbol muy bonito, pero al final la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú, todos se quedan atrás y pues bueno, es más difícil, pero al final sacamos la victoria.
Y te cierran con ya no te digo con dos, con hasta cuatro jugadores te van a tapar.
Sí, bueno, es lo que hay, pero siempre hay uno solo, como el primer gol que Pedro se queda solo. Todo lo que sea importante para el equipo, pues paso estaré, que hemos venido a ganar y es lo único que importa.
Bueno, pues queda el siguiente rival, que es Francia, rival también de AUPA. Pero si alguien, hablábamos con el míster, se ha ganado ese derecho a decir, somos perfectamente capaces de eliminar a Francia, ya lo habéis hecho en las dos últimas veces, es España.
Sí, yo creo que si le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores, y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
Final anticipada antes de la verdadera final. Lamine, muchísimas gracias, enhorabuena una vez más.
Lamine llama a la Televisió Espanyola. Acaba, Àlex, amb el que comentaves de Pedri i Fabián.
Sí, no, deia això, que l'he entès perquè va acabar tocat físicament, per tant preferia acabar el partit amb ell, i després l'obligació d'un seleccionador deia que és mirar el partit que li toca en aquell moment, però també ha de mirar una mica el camí, no? I evidentment, si hi ha algun partit on podies donar-li una mica d'oxigen a Pedri, era avui, no? Davant de França no li donaràs, i en una hipotètica final encara menys, per tant ho he arribat a entendre.
Uh-huh. A veure, final anticipada, dimarts 9 del vespre, Espanya jugarà per segona vegada a la seva història unes semifinals d'un Mundial, les últimes, les del 2010, contra Alemanya. És veritat que l'any 50, en el Mundial que es va jugar al Brasil, va quedar quarta, va ser de les quatre millors, però aleshores no hi havia el sistema d'eliminatòries que hi ha ara. A veure, Ricard, final anticipada, quin partit t'imagines?
Mira, haurem de començar a pensar-hi, perquè pot haver-hi molts partits diferents. França està sent una selecció molt més proactiva del que havíem vist amb Deschamps, però té una generació, o més d'una generació, màgica. No oblidem que busca el tercera final del Mundial consecutiva, que és una animalada, és una selecció que està marcant època, que es va quedar sense el segon Mundial, però que per un pèl, i ara mateix seria una selecció tan dominadora com el Brasil del Pelé, que va guanyar dos Mundials consecutius, o fins i tot l'Alemanya dels 90. Bé, jo crec que estem parlant d'una selecció d'època, la selecció francesa, amb futbolistes de perfils diferents, jugadors molt joves, és una selecció que encara té molt recorregut, però que probablement jugarà contra la selecció que més la incomoda. No és una casualitat que Espanya li hagi guanyat la semifinal de la Nations League, la semifinal de l'Eurocopa, perquè li pren la pilota, perquè obliga França a sentir-se incòmoda. França té quatre davanters ara, està jugant amb dos migcampistes i quatre davanters, dubto que deixem que ho canviï, i si tu tens quatre davanters no t'agrada anar darrere de la pilota, la vols tenir-la. Espanya es defensa amb la pilota i hem de veure si França pressiona dalt i submet a Espanya, perquè Espanya sense pilota aleshores és Superman amb la kriptonita, o sigui, de cop i volta s'aprima moltíssim, o sigui que no sé, tinc clar què voldrà Espanya, no tinc tan clar què voldrà França, i és la que condicionarà el partit. Per mi és favorita França, que jo crec que és la millor selecció i la que té més qualitat individual per desencallar partits.
I si n'hi ha una, pel que diu el Ricard, Àlex, que pot presentar batalla a la favorita França, és la selecció espanyola.
Totalment, totalment. A veure, qualitativament és l'única que es pot equiparar a França, no? Que ara mateix està un punt per sobre, però que per manera de jugar, com deia el Ricard, però també per nivell dels seus futbolistes, en un bon dia de Lamine, en un bon dia de Pedri, en una bona versió de Rodri, en una bona versió d'Olmo, i en un dia on al darrere segueixis concedint poc i segueixis guanyant els duels, pot guanyar. Jo ho veig molt igualat. Potser un palet més per França, per tal com arriba i per tota la contundència que té. Potser sí, però és que si trobem bones versions d'Espanya, jo fins i tot et diria que el sostre d'Espanya no està per sota del sostre de França.
És la millor, Àlex, per tu, la millor generació de jugadors francesos, de selecció francesa?
Sí, mira, jo hi deia al programa que a mi aquesta França m'està agradant més que la França campiona del món el 2018 i la subcampiona del 2022. Crec que l'entrada d'Olise li ha donat aquest talent, aquest punt de talent que tenia, és a dir, sempre havia estat una selecció molt contundent, però que li havia faltat un punt de joc, crec que li ha donat a Olise, crec que l'entrada d'Oconé també li ha fet molt bé, i totes les alternatives i totes les opcions que tenen a dalt són ultra contundents.
Tu estàs d'acord amb això que diem de la generació, Ricard? Tu és la millor França que recordes?
La del 98 no era una selecció amb tant talent, i aquesta selecció cada Mundial ha anat millorant, perquè és que fixa't que han entrat Doué o Lissé, no existien el 2018, dic dos titulars, tampoc no existia Barcolà, tampoc no existia Cherki, o sigui, han aparegut futbolistes nous. Estem parlant molt de mig camp cap endavant, però Upamecano Saliba és una parella de centrals que probablement és la millor parella del Mundial. És possible que no tinguin un porter que marqui diferències, però també tenen un davanter que marca diferències, que no, Espanya no el té, és a dir, la selecció espanyola no té un Mbappé que d'una jugada et canvia un partit, ni té, i si vols té Lamine Yamal, que el pots igualar a Dembélé, és a dir, però un jugador que té tant gol com Mbappé, la selecció espanyola necessita més el procés col·lectiu. Per mi sí, per mi és la millor generació de futbolistes francesos. Crec que no es pararà aquí, sinó que al segle XXI, com a mínim aquests pròxims mundials, potser estem parlant d'una hegemonia francesa de 4-5 mundials, i que això no vol dir que guanyi tots els campionats, perquè l'última el va perdre a la final, però vaja, que França estarà a les semifinals dels pròxims mundials, vaja, o hi ha un accident sideral, o serà una constant. És a dir, per mi França és el segle XXI el que Alemanya, Brasil i Itàlia han estat al segle XX.
Sí, sí, sí. Ara m'ho veig per aquí encara, eh? No té...
Sí, sóc aquí a l'estadi, encara.
Sóc aquí a l'estadi, eh?
Sí, 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 hi ha encara molts aficionats aquí que no han sortit de l'estadi i que encara estan celebrant aquesta victòria. Som aquí a l'última anella, ja a punt de sortir al carrer, però s'han aglomerat molta gent, molts aficionats que celebren aquest pas a semifinals.
Ara la selecció juga dimarts, però no juga a Los Angeles, torna a jugar a Dallas, oi?
Ara a Dallas, un altre cop, sí, sí. Ara a Dallas, que és on va jugar contra Portugal els vuitens, doncs ara a Dallas, un altre cop, demà ja la selecció espanyola ja vola cap a Dallas.
I escolta'm, t'ha donat la sensació per l'afició d'espanyola que t'envoltava que havien quedat contents amb l'actuació de la selecció, amb el canvi de Pedri de Fabián per Pedri, i com els has vist?
És que jo veig molta negativitat. Ara ho comentava, que fins i tot els aficionats s'enfaden amb la mina, és que estan enfadats.
És el que deia el Ricard.
És que hauríeu d'haver vist què passava cada cop que la mina perdia la pilota, se li escapava un control. És que fins i tot l'insultàvem. Se li espera tant a la mina que la gent s'enfada i tot. I també en Pedri. Aquí molta gent coincideix que Pedri no està bé i que té un problema i mira, jo crec que ja ha caigut bé aquest canvi de Fabián per Pedri, perquè és veritat que tampoc hi ha molt consens amb Pedri, perquè tothom considera que no està en el seu millor moment.
És el que deies, Ricard, que el fet que siguin jugadors del Barça se'ls mira amb una doble lupa, eh?
Home, segur, segur. És evident, això que dius. Sí,
i amb el gol de l'empat de Bèlgica, jo també ho he pensat, ostres, aquell gol que li guanya la posició Cubarsí, mira, després Cubarsí es refà amb el xut que genera el gol, però pobre nano, que ha fet un Mundial impecable, i potser només té la petita taca aquesta del...
Sí, la veritat és que jo crec que no defensa malament l'acció, sinó és que de que Telari li guanya el duel i s'avança un pèl. Insisteixo, jo crec que el porter aquí ha de reaccionar. Jo entenc, o sigui, no, per mi no és una errada de Cubarsí, és una encerta de Ketelare, i després per mi que el porter no el protegeix. Unai Simón no té velocitat de reacció. O sigui, un porter extraordinari, aquella la salva, i Cubarsí no surt a la foto. Jo crec que sempre busquem, diríem, responsables, i és lògic, jo també ho estic fent ara amb Unai Simón, però jo a Cubarsí l'exculparia. Jo crec que, com deia l'Àlex, ha fet un campionat extraordinari i no li sumaria ni tan sols aquesta taca.
Mira, podem sentir Courtois a DAZN, a veure què diu el porter belga.
Un poco jodido, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, primero preguntarte, ¿en qué momento te lesionas? ¿Cómo ha pasado?
No, en un golpeo largo a De Ketelaer, que iba bastante largo, me sentí algo sin más, entonces pensé que quizás estaba un poco cargado, porque bueno, llevaba ya, no sé, 30 balones en largo, y al final obviamente el músculo se puede llegar a cansar. Luego en alguna parada pues lo notaba un poco, pero sin más, y luego en otro golpeo largo sentí que ya quizás iba a más, entonces por eso me senté un momento para que el médico me podía decir, vale, es esto, es lo otro, y bueno, luego pues llegamos a la pausa de hidratación y bueno, yo quise seguir, pero bueno, es verdad que no podía golpear 80 metros, ¿sabes? Eso no. Y pero bueno, luego Mister ha dicho, bueno, si no estás al 100%, pues te cambio y ya está, no pasa nada.
O sea, la decisión ha sido del Mister, ¿no has pedido tú el cambio?
No, he dicho que estaba mal todavía, bueno, que no podía golpear en largo, pero sí quería seguir, o sea, que quería seguir 5 minutos por lo menos para ver qué tal, cómo se movía el partido, si no tenía que golpear mucho en largo, pues me podía manejar. Pero bueno, al final es el míster que decide y no hay problema. O sea, para mí también el equipo siempre va ante todo, y si él quiere a alguien al 100%, pues no pasa nada.
Ostras, desde fuera es difícil de explicar. Nosotros casi lo agradecemos porque nos estaba costando un mundo meterte un gol.
Sí, la verdad que sí. Bueno, el primer gol es un poco mala suerte que el rebote vaya a Fabián, pero creo que mantuvimos bastante bien el control en defensa. Es verdad que tenía algunas ocasiones, pero sin más. El segundo parte tenían más ocasiones y ahí ya me sentía muy bien con las paradas, con estar atento a la espalda, a los centros de Lamine, y bueno, me encontraba bien y esperaba pues que iba a costar mucho meterme un segundo gol, pero bueno, al final el fútbol es así y es en un mundial más.
Además Lammers entra frío, el disparo de Cubarsí lo deja muerto para Miquel Merino.
Sí, es verdad que el campo está muy seco y yo creo que él ya estaba antes a la pelota con las manos cuando llegó el balón y es mala suerte, pero bueno, al final el fútbol es así, tampoco hay que matarle al chico. Yo creo que es un gran portero, ha hecho una gran temporada en el United, va a seguir siendo un gran portero y es una pena para él porque no lo merece. Pero bueno, al final eso es fútbol.
Vuestro Mundial aún así es notable, habéis tenido una muy buena actuación, ¿no?
Sí, yo creo que sí, hemos ido de menos a más. Yo creo que hemos tenido algunas críticas un poco injustas también. Porque,
bé, és Courtois, els micròfons de Zone. Ara mateix passen 9 minuts a 11:45. Som al Club de la Mitjanit, som a Catalunya Ràdio. No marxeu gaire lluny perquè de seguida parlem dels dos partits que completaran els quarts de final, l'Anglaterra-Noruega i l'Argentina-Suïssa.
El Mundial, al Club de la Mitjanit. Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
71.750 71750 sèrie 64.
Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
Tenim guàrdia seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixen
els jocs. Rècords.
Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
El divan, el valor de la conversa.
6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no sabeu lo que és una dictadura.
El divan amb Sílvia Coppolo.
El divan s'hi està divinament.
A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre. El Club de la Mitjanit, edició mundial.
Demà, a les 11 de la nit, tercer partit dels quarts de final d'aquest Mundial, Anglaterra contra Noruega, que és una de les grans revelacions, Joan, d'aquest Mundial. Demà se les haurà amb els anglesos.
Sí, que es va carregar Noruega al Brasil als vuitens. Camí un pèl més plàcid pels anglesos, tot i que han patit, perquè han superat el Congo 2-1 i a Mèxic 2-3. Noruega ja ha superat el seu millor resultat en un Mundial, que va ser a França 98, va arribar a vuitens, va caure en aquests vuitens contra Itàlia. Aquell dia va perdre 1-0. Saps qui va fer el gol d'Itàlia?
No, digue'm.
Christian Vieri.
Oh,
Christian Vieri. Amb Noruega hi jugaven aquell dia noms com Torandre Flo o Scholz Kjær. Ara l'estrella de Noruega, evidentment, és Haaland. 7 gols fins ara. Dues dianes contra el Brasil. Haaland, ara el sentirem en anglès, diu que és una gran sorpresa ser aquí.
I didn't expect this at all. I said it plenty of times. Even before the Brazil game, I didn't expect. And right now, I didn't expect it.
Haaland diu que és una sorpresa, que ho va dir abans de Brasil, que ho torna a dir ara. Vaja, històric el que ha fet Noruega fins ara. A l'altra banda, Anglaterra va caure als quarts del 2022, la va eliminar França. Les últimes semifinals, al Mundial de Rússia, el 2018, en aquella edició, els va eliminar Croàcia. Tuchel té la baixa segura de Cuansa, dos partits de sanció, tampoc hi serà Jordan Henderson, ho recordaràs, es va lesionar el canell en la celebració contra Mèxic. Dubtes, Declan Rice i Marc Guehi, tots dos amb problemes físics, com deies, demà a les 11, a Miami, xiularà Clément Turpan, el francès.
Ricard, partidàs més obert del que...
Sí, jo vaig dir l'altre dia, Sergi, quan el Xavi em va preguntar que si hi havia alguna sorpresa de les quatre, jo la que veia més possible era la de Noruega amb Anglaterra. Les de la primera semifinal ja hem completat, han passat els dos favorits, falta veure què passa amb l'Argentina i amb aquesta Anglaterra-Noruega. Com dius, un partidàs d'una selecció noruega que viu de les àrees, de Nilan i de Holland, perquè és una selecció alegre però també molt permeable. En canvi, Anglaterra és una selecció molt més completa. Per mi és favorita Anglaterra, però compta amb els noruecs, sobretot perquè és que Holland et canvia partits, et canvia competicions. Mira l'exhibició al festival contra el Brasil, i clar, mai pots estar segur jugant contra Holland.
Àlex, duel molt atractiu, especialment per aquesta rivalitat entre col·legiadors, entre Kane i Holland, eh?
I tant que sí, i per al tipus de joc dels dos equips, especialment d'Anglaterra, perquè Anglaterra, una altra cosa és si acaba guanyant o no acaba guanyant o acaba tenint més problemes, però els seus partits sempre són atractius, sempre són partits oberts, que en algun moment es trenquen, que hi ha gols i que en algun moment busca les transicions en les quals Noruega també és molt fort, amb Haaland, òbviament. Jo crec que l'atac posicional el té millor Noruega, però que Anglaterra, en transició, amb recursos, amb centrades a l'àrea, amb banqueta, té més nivell. El veig molt, molt igualat, el veig amb gols, i Anglaterra no hem d'oblidar que és l'equip que, abans de començar aquests quarts de final, era la selecció que més ocasions de gol havia creat. Li ha faltat aquest punt d'efectivitat, tot i tenir Kane. Per tant, jo aquí et posaria molta igualtat, però et posaria que s'ho emportarà Anglaterra per un 55-45, però probablement per al factor Kane i per al factor aquest competitiu que tenen els anglesos més que els noruecs.
En Argentina nació y acá no podrán ver de Rosario hasta Miami un camino que tiré.
I la matinada de dissabte, diumenge, a les 3 de la matinada, aquí em sembla que farem tots l'esforç de quedar-nos, Fiti?
Sí, 100%.
A veure el partit. Argentina-Suïssa. Jo tinc una intuïció, Ricard, ara me la tombaràs, Ara me la tombaràs.
No.
Jo tinc la intuïció que tot el que li ha... És a dir, que Argentina, tot el que li ha costat Déu i ajut arribar fins aquí... No sé, tinc la sensació que guanyarà fàcil. No, a veure, fàcil.
Vull dir
2-0,
que,
eh? Vull
que
dir,
no. Que el peatge del patiment ja l'ha passat,
exacte,
no?
Exacte.
Mira, és una opció. És veritat que Suïssa és una selecció pesadíssima. O sigui, silenciosa, pesadíssima. Tu coneixes algú al món que vulgui que guanyi Suïssa?
No
té cap encant.
Algun suís, no, potser, Ricard?
Bé, a banda de suïssos, però tothom fa porres i no, tal. I Suïssa és com si no jugués al Mundial.
Sí, sí. Si no m'imagino aficionats esperant a l'aeroport de Berna l'arribada de la selecció suïssa.
No, ni tan sols, perquè allà dormen aviat, són molt civilitzats. O sigui, és una selecció que no té cap encant, però que, en canvi, és molt competitiva. O sigui, s'ha convertit en un bloc competitiu en Eurocopes i Mundials, en portar eliminatòries als penals, en perdre'n moltes, ara guanyar-la. Apareixen jugadors joves perquè a l'última Eurocopa van desaparèixer Sommer, Schärs, Demirovic, Shaqiri, però continuen apareixent jugadors joves. Heu dit que Manzambi és baixa, no, finalment?
Sí, és baixa.
Però és una selecció pesada. O sigui, és una selecció que si et despistes hi és, i que no té de mig camp cap endavant molta qualitat ni molt talent. És una selecció molt treballadora, molt incòmoda, molt reactiva, però que costa arrossegar. Tot i això, jo veig bastant favorita l'Argentina una mica en la teva línia. Crec que a Suïssa li falten coses com per poder ser a semifinals.
Mira, Ricard, perquè entenguis el contrast entre Suïssa i Argentina, vídeo a les xarxes socials els últims dies de la selecció argentina.
Nosotros acá tenemos, abajo del esternón, hay dos arterias que yo siempre digo, Dios la había puesto por algo.
yo estas cosas las digo porque vivo sufriendo, sufriendo a lo loco.
En los primeros momentos del infarto agudo, ese músculo cardíaco estaba ahí atontado todavía, se podía rehabilitar.
Y la deja para Leo. Va Leo, la mete sobre el lindo centro, está acá.
Mira, son imatges de l'últim partit contra Egipte que es combinen amb frases d'un metge i cardiòleg argentí reconegut arreu del món com René Favarolo. Per tant, no veig tampoc la selecció suïssa fent un vídeo d'aquesta manera.
Pensava que em presentaries el vídeo suís.
No existeix.
No el tenim, Ricard. No el tenim. A veure com ho veu l'Àlex. Àlex, com veus aquesta Argentina que li ha costat arribar fins aquí?
Sí, li ha costat els últims dos partits a Argentina, i jo crec que l'altre dia encara més. Crec que l'altre dia amb el plantejament de Scaloni, on va posar molta gent per dins, va entrar Paredes, va prescindir de Nico, que li donava amplitud, crec que li va costar més trobar Messi i es van callar una mica més. I jo el que espero és un partit de ritme molt baix. Jo estic convençut de que o el partit d'Argentina o el d'Anglaterra anirà a la pròrroga i els penals, i veig dos partits molt, molt igualats. En el cas d'Argentina, Suïssa té un os dur perquè a priori té més nivell Argentina i jo crec que se l'acabaran portant, però Suïssa ja hem vist que fa partits molt incòmodes. Estem parlant molt dels gols encaixats en el cas de França, en el cas de la selecció espanyola, però és que Suïssa en porta 3 només encaixats, amb la qual cosa no ho tindrà gens fàcil, i una Argentina que ve estant poc fluida en aquests dos últims partits haurà de treballar-s'ho molt i haurà de mostrar una millor versió, però crec que s'ho acabaran portant en algun moment.
Avui ha confirmat el selecció suís que no jugarà amb en Zambi, l'estrella de l'equip. Això pot condicionar i força o què?
Sí, el que passa que l'últim partit ja el juguen sense ell, que evidentment és el jugador amb més perill a dalt. Jo crec que Suïssa no es posarà nerviosa i farà un pla de partit com el que vam veure en l'anterior eliminatòria, on esperarà, tancarà bé les línies de passada i li farà que s'equivoqui a Argentina. Clar que pot condicionar en l'aspecte ofensiu perquè perd punts a dalt, però no en el pla de partit, així que jo espero igualment un partit molt igualat i qui sap si una sorpresa.
Molt bé. Percentatge de favoritisme en aquest partit, Àlex.
60 Argentina, 40 Suïssa.
Molt bé. Doncs diumenge ho comentarem tot plegat al club quan ja s'hagin disputat aquests dos partits. Àlex, gràcies, un dia més. Adéu-siau, bona nit.
Bona nit, un plaer.
Ricard, et demano també de tu i així acabem el percentatge d'opcions d'Argentina i de Suïssa.
Em moc molt semblant a l'Àlex, potser, mira, pujaré a Argentina 65-35 i a Anglaterra, ha dit 55-45, crec, doncs sí. El mateix.
Vinga, doncs va, diumenge ho comentem tot. Ricard, bon cap de setmana, gaudir d'aquests dos partits del cap de setmana.
Igualment, adéu, gràcies, Sergi, bé. Adéu.
Tinc l'Arbu també per aquí, que també aprofito per acomiadar-lo. Roger, si no tens alguna cosa així d'última hora per aquí als voltants de l'estadi, ens sentim en els pròxims dies.
Aquí res més, Sergi, que vagi bé, bona nit.
Vinga, adéu-siau, bona feina.
Adéu.
Aquests últims dies, el nostre company Francesc Lara ha anat al Mare Magnum de Barcelona, més concretament al Time Out Market. Per què? Doncs perquè allà, més enllà que és una referència gastronòmica, aquest Time Out Market, doncs allà s'hi ha instal·lat una pantalla gegant amb més de 7 metres quadrats, des de la qual s'hi han anat projectant tots els partits del Mundial que han coincidit amb l'horari d'obertura del centre comercial. Doncs bé, el lloc s'ha convertit en un lloc de peregrinatge per als aficionats de moltes seleccions, i sabeu d'aquí, especialment dels argentins. L'espai s'ha omplert aquests dies d'espectadors argentins que viuen a Barcelona, alguns que són de turisme a la ciutat. Els hem volgut preguntar, de fet el Francesc Lara els ho ha preguntat, per Leo Messi, 39 anys, 6 mundials a l'esquena, 21 gols, 8 en aquest mundial, i amb la possibilitat de fer més gran la llegenda. Com veuen els argentins de Barcelona a Leo Messi?
Yo siento que lo veo como mucho más confiado, porque tal vez el mundial pasado estaba con mucha presión de tener que ganar. Siento que puede estar más relajado ahora.
Y yo no tenía tanta expectativa y la verdad que nos sorprendió para bien. Veo a un Leo Messi muy enchufado, disfrutando mucho del fútbol. Siento que haber ganado el Mundial anterior le sacó como un peso a él. Es un gran desafío ser bicampeón mundialista, pero si hay alguien que lo puede hacer, definitivamente es de la mano de Leo Messi.
Para Argentina lo veo muy fácil. Lo veo con ganas de ganar de vuelta a Messi. Lo veo muy bien físicamente, para lo que decían, y está con ganas, lo veo con ganas todavía.
Vamos a ganar el Mundial, su último Mundial, y lo va a hacer con todo.
Está dejando todo en la cancha para retirarse como se debe.
Patrimonio del fútbol y de la humanidad, ¿cómo no lo van a querer? Nosotros pensamos que iba a ser el último Mundial el anterior y ahora lo tenemos en este y estamos muy contentos. Estamos muy agradecidos de que esté en este Mundial. Sabemos que nos va a sacar adelante.
Va a ser un antes y un después para el fútbol. Creo que es un antes y un después para la historia de los Mundiales también. Es el máximo goleador, el mejor en este deporte. Seguramente sea difícil volver a vivir el fútbol como lo estamos viviendo hoy, por eso creo que también es tan importante que lo disfrutemos. Lo que suceda después no lo podemos predecir, lo que me importa es lo que va a suceder hoy, que vamos a tener otra vez la oportunidad de ser contemporáneos de un genio absoluto.
De lo que más aprendí y admiro de Messi es cómo maneja la frustración. Es un fenómeno en eso, un genio. Y pensaron que estaba olvidado, estos 4 años. Es una bestia. Pero no es solo lo que hace adentro de la cancha, sino lo que hace afuera, cómo predica el fútbol, cómo predica la forma de jugador de fútbol a la que estábamos acostumbrados, cómo la cambió. Lo admiro muchísimo. Muchísimo.
No hay palabras. Obviamente, sé que en Barcelona es muy querido, sé que obviamente es el ídolo probablemente número uno, marcó historia, le cambió la cara al Barcelona, pero también lo hizo en Argentina. Y yo creo que en Argentina hay algo extra, y es que Messi creó, creo que una nueva identidad de argentinidad en el fútbol, que es distinta a la de Maradona, que era la bandera del fútbol argentina. Y ahora, compartida con Messi, creo que és algo nuevo i me parece espectacular.
El Mundial, al Club de la Mitjanit.
Vinga, tanquem carpeta mundialista després de sentir aquests argentins que viuen a Barcelona parlant de Messi. 5 minuts i arribem a les 12. Laia Tudel, bona nit.
Què tal, bona nit.
Hem fet un passet més amb l'arribada de Iemi. Ahir ens ho explicaves. Sí. Avui han passat coses.
Sí, pràcticament ja definitiu, perquè el Barça ha arribat a un acord amb el Borussia Dortmund per aquest fitxatge de Karim Adeyemi, extrem de 24 anys. Finalment, el Barça pagarà 22 milions d'euros fixes, més 7 en variables, uns 7 milions que estan condicionats a títols i que Adeyemi tingui una participació destacada, per tant, a priori, no són de fàcil compliment. I ara el Borussia i el Barça el que estan fent és treballar en la redacció d'aquests contractes, per tant, som en el tram finalíssim de la incorporació d'Adeyemi. Esperen que, de fet, la setmana que ve, doncs, els temes burocràtics estiguin tancats, que Adeyemi ja es pugui incorporar a fer la pretemporada de Flick, i d'aquesta manera que reforça de moment la davantera Flick amb Gordon i ara Adeyemi.
Molt bé, doncs estarem pendents de tot el que vagi succeint al voltant de l'arribada d'Adeyemi al Barça, que, com ens explica la Laia, doncs està bé, pràcticament feta. Laia, gràcies, bona nit.
Adeu.
El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
Energia per recórrer carreteres infinites.
Vinga, va, parlem del Tour de França. Avui divendres s'ha disputat la 7a etapa de la Ronda Francesa, 175 quilòmetres, en final a Bordeus. S'ha imposat a l'esprint el belga Tim Merlier. Isaac Vilalta, bona nit.
Què tal? Bona nit, Sergi.
Com estàs?
Bé.
Escolta'm, després de la sacsejada d'ahir, avui una etapa més aviat tranquil·la, no? Una etapa maca, però, no?
Sí, això acostuma a passar, quan tens un dia de festa, l'endemà toca ressaca, i més amb aquesta calor, que de fet ha estat un dels fets diferencials del dia, la calor que ha provocat que no hi hagués molts moviments. És cert que l'etapa està marcada per una fuga llarga de dos homes, que no eren perillosos, que tots tenien controlats des del darrere, i avui han treballat els equips dels sprinters. L'etapa s'ha resolt a l'esprint. Un sprint bonic, com quan sempre que guanya Merlier, que probablement és l'esprinter més elegant. També ha estat un sprint caòtic, algun dels favorits han quedat un puntet enrere, però sí, victòria d'etapa de Tim Merlier a l'esprint, i a la general no hi ha canvis, Tadej Pogacar manté el groc.
Per als que no seguim tant el dia a dia i l'actualitat del món del ciclisme, aquest Merlier, que sabem que és un bon sprinter, però qui és aquest ciclista?
Ciclista belga que ve del món del ciclocross, que ja és veterà, dic de memòria, 33 anys, i tampoc ha guanyat etapes a les tres grans, un al Giro, la Vuelta també n'ha guanyat, i el Tour de França, en tres tours, 33 anys, i només ha disputat 3 tours, per tant, veiem que no és d'aquesta generació que despunten tan joves, ha guanyat 4 etapes ja a la seva trajectòria al Tour de França, i és un ciclista, tothom el respecta molt, perquè té aquesta elegància a l'hora de moure's a altes velocitats, en moments en què hi ha molts nervis, però mai té maniobres brutes, ni de bellugar els colzes, ni ell guanya la posició de manera sempre molt neta, i és, sense cap mena de dubte, un dels sprinters que té més classe.
A la general no hi ha canvis, entenc que Pogacar manté la distància, que era de gairebé 3 minuts, no?
Sí, 2:42 respecte de Jonas Vingegaard, la resta sí, la resta està més enrere. El propi Pogacar ho deia, que avui s'ha notat que les cames pesaven després de la festa d'ahir. Clar, jo no sé quan diu això els altres com se'l deuen mirar. Pensaves, no, gràcies a tu les tenim així les cames. Però sí, sí, té la situació sota control.
Molt bé. Demà vuitena etapa, què ens depararà?
Etapa entre Périgueux i Bergerac. Bergerac sempre ho recordem per aquella famosa contrarrellotge de Miguel Indurain que es va imposar a tothom, fins i tot als que no corrien. Etapa de 180 quilòmetres, amb dos ports de quarta que no són a prop de meta. Similar a la d'avui. Potser un punter més trencada, difícil que arriba la fuga, segur que hi haurà intents, però si haguéssim d'apostar per una resolució, vaja, jo crec que tornarem a veure un sprint.
Ho anirem seguint. Gràcies, Isaac.
Abraçada.
Adéu.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
Vinga, moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui. Com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, avui l'ha seleccionat el Joan Arroyo, el responsable tècnic i musical del programa. Segur que la coneixeu. Song 2, de Blur, Mundial de l'any 98. No va ser la cançó oficial, però déu-n'hi-do el que va arribar a sonar durant aquell Mundial, especialment vinculada a la selecció anglesa. Ho deixem aquí. Bona nit. Gràcies per ser-hi un dia més. I descanseu. Ens retrobem demà. Hi haurà club a les 11 i diumenge també. Adéu-siau.